Salutacions al Seminari Diocesà de Sant Joan Baptista, ubicat al carrer Sant Joanistes de Vall d'Oreig, acull una comunitat de 18 joves que s'estan formant per ser els futurs mossens de les parròquies que formen part del Bisbat de Terrassa. A Catalunya hi ha 3 seminaris on viuen seminaristes, i aquest és un d'ells. És un grup heterogeni, tant pel que fa a l'edat i l'origen. N'hi ha que són de Sant Cugat, d'altres venen de Sabadell, de Mollet, de Sant Quirze, de Terrassa, o fins i tot de Bigues i Riells. Tots plegats conviuen en una comunitat enmig d'un entorn envoltat de verd i tranquil·litat que els permet centrar-se en les seves obligacions. El sindicat CGT convoca a la plantilla de Faidors Fundesplai a una vaga indefinida tots els dimecres de 3:45 a 4:45 al servei de menjador i lleure de l'Institut Escola Catalunya. El sindicat explica en un comunicat que la mesura arriba després de diverses reunions amb l'empresa Fundesplai que no han avançat en la resolució del conflicte laboral. Entre les reivindicacions hi ha la regularització dels salaris, posar fi a la doble i triple escala salarial entre la plantilla, disposar d'un calendari laboral a principi de curs i poder substituir contractes a partir del segon dia de baixa, entre d'altres. La primera jornada de vaga serà aquest dimecres 13 de novembre. La cursa del Gai per al 31 de desembre i la mitja marató per al 2 de febrer perillen per la falta de seguretat de les dues curses. Així ho ha confirmat la regidora d'Esports, Núria Escamilla, al programa Esport en Marxa. Escamilla ha destacat que la falta d'efectius policials per a aquestes dues curses comprometen la seguretat, però s'ha mostrat optimista de cara a trobar solucions. La regidora d'Esports ha repassat l'actualitat esportiva municipal, confirmant que el 17 de desembre hi haurà el Consell Sectorial d'Esports, on, entre d'altres temes, es parlarà de l'esport en edat escolar. I el tractament anticaigudes al paviment de la plaça d'Octavià, que es va ajornar la setmana passada per la pluja, ha començat aquest dilluns 11 de novembre al matí. El paviment de l'espai es tractarà amb un líquid químic per a la millora del lliscament de la superfície. L'actuació s'efectuarà per trams que quedaran tancats al pas mentre durin els treballs, que s'allargaran també dimarts i dimecres 12 i 13 de novembre. El tractament químic s'aplica sobre una superfície de 687 metres quadrats i amb un pressupost total de 6.316 euros.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Passen gairebé 4 minuts de les 11 del matí. Obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dimarts. I avui parlem, com sempre, a cada dimarts a aquesta hora, parlarem de cinema amb el periodista i escriptor Víctor Alexandre. Molt bon dia, benvingut.
Hola, Carme, bon dia.
Avui parlem d'un actor britànic que va rebre el seu primer premi, per tant, el seu primer reconeixement, així, amb lletres grans, en una pel·lícula que tots recordarem per la seva banda sonora. Ara no em posaré a cantar, quina era la banda sonora. Però si dic The Full Monty,
sí,
segur
sí.
que molts tenen la imatge sí. d'aquella cua de senyors.
Sí.
Avui parlem de Tom Wilkinson.
Sí, ara farà aviat, bé, al final de l'any,
sí.
farà un any que va morir, era britànic, com dius, i era un grandíssim actor, molt bon actor. No era Bé, havia fet protagonistes. Sí.
Però era més de secundaris,
sí,
no?
Sí, era més secundari.
Sí.
D'aquells secundaris tan bons que enriqueixen les pel·lícules, perquè no només amb els protagonistes no n'hi ha prou, eh? Però sí que va fer protagonistes i era un actor molt dúctil, perquè podia fer drama, comèdia, era un actor molt complet. I sí, a Full Monty, doncs, és aquell senyor que està a la cua i de cop i volta doncs, es posa a ballar. Sí, sí. Després escoltarem la cançó.
Bé, doncs, avui repassem la trajectòria d'aquest actor, Tom Wilkinson, a Cinema a la Xarxa.
Continguts en xarxa.
Michael, I have great affection for you, and you lead a very rich and interesting life, but you're a bagman, not an attorney. If your intention was to have me committed, you should have kept me in Wisconsin, where the arrest report, the videotape, and eyewitness accounts of my inappropriate behavior would have had jurisdictional relevance. I have no criminal record in the state of New York, and the single determining criterion for involuntary incarceration is danger. Is the defendant a danger to himself or others? You think you got the horses for that? Well, good luck and God bless. But I tell you this, the last place you want to see me is in court.
I'm not the enemy.
Then who are you?
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquest tall que hem escoltat pertany a una de les seqüències de la pel·lícula Michael Clayton, del 2007, que van protagonitzar George Clooney i Tom Wilkinson. Era una discussió entre tots dos, interpretant el paper d'uns advocats immersos en afers poc honestos. En el film també intervenia Tilda Swinton, que va guanyar l'Oscar la millor actriu secundària. George Clooney i Tom Wilkinson van estar nominats, però no el van guanyar. Aquesta pel·lícula va tenir un gran èxit fins al punt que, partint d'un pressupost de 21 milions de dòlars, en va recaptar gairebé 100. Nosaltres hem començat precisament amb aquest film i escoltant la veu de Tom Wilkinson perquè avui li dediquem el programa recordant que fa gairebé un any va morir. Tenia 75 anys. Wilkinson era anglès, tenia formació teatral, havia estat membre de la Reial Acadèmia d'Art Dramàtic del seu país i ens ha deixat un centenar de pel·lícules, algunes molt bones, i un munt d'interpretacions brillants, perquè era un actor brillant i d'una gran ductilitat. Malgrat això, mai no va guanyar cap Òscar. Va estar nominat, sí, però mai li van donar. La primera nominació va ser per A l'habitació, del 2001, on feia de protagonista al costat de Sissy Spacek, i la segona pel paper que hem sentit a Michael Clayton. Un altre dels films que Tom Wilkinson va protagonitzar va ser Bonic i fantàstic, que en la versió espanyola va tenir el llarg títol de El maravilloso jardín secreto de Bella Brown. L'acció gira entorn d'una bibliotecària que es deleix per escriure llibres infantils, però que pateix un trastorn obsessivo-compulsiu i té por de les plantes. Tom Wilkinson interpreta el seu veí.
She was called Rose. She was a free spirit. She said I was a stuffed shirt.
You fell in love?
Yes. It took about 20 minutes. It took her a bit longer.
You were happy together?
As happy as two people can be, I think. She well and truly unstuffed the shirt. Then we traveled everywhere. We shared everything. She was a horticulturalist. The best.
She wrote the book?
Yeah, she did. She thought that Arthur Mildmay sounded more credible than Rose Milton.
In those days, it was impossible to publish a female horticulturalist. But she was a bright spark, and if she believed in something, she gave it all she had. She taught me how to live.
Una escena del film britànic bonic i fantàstic, interpretada per Tom Wilkinson al costat de Jessica Brown Findlay. La carrera professional de Tom Wilkinson no comença en el cinema. Primer fa molt teatre i també molta televisió, molts papers en sèries. És veritat que quan té 28 anys debuta a la pantalla gran en el film La línia de l'ombra, del director polonès Andrzej Wajda, basada en una novel·la de Joseph Conrad. Però aquest paper és una anècdota, perquè passen 8 anys abans no torna a la pantalla amb la pel·lícula Parker. I a més ho fa amb un rol molt secundari. Després, però, ja el comencen a cridar i a donar-li papers de més entitat, com el que fa a Weatherby, amb Vanessa Redgrave i Judi Dench, o a Sylvia, una biografia de la poeta i professora neozelandesa Sylvia Ashton Warner, que va ensenyar a llegir als infants maoris, una ètnia de la Polinèsia. Wilkinson, en aquell moment, té 37 anys, i, curiosament, si deixem de banda una solitària pel·lícula que roda 5 anys més tard, podem dir que no torna a fer cinema fins que té 45 anys. Entremig, només fa televisió. El retorn a la pantalla gran, això sí, el fa amb una molt bona pel·lícula, En el nom del pare, de Jim Sheridan, sobre el tema de l'ira, guanyadora de l'Os d'Or del Festival de Berlín i amb 7 nominacions a l'Oscar. A partir d'aquí, sí que podem afirmar que el nom de Tom Wilkinson agafa més volada i ja no para de treballar. Treballa a Picardies de dones, en Christopher Walken i Carol Bouquet, L'autèntica història de Hamlet, príncep de Dinamarca, en Gabriel Byrne, Helen Mirren i Kate Beckinsale, Sentit i sensibilitat, amb Emma Thompson i Kate Winslet, Wild, amb Stephen Fry, Jude Law i Vanessa Redgrave sobre Oscar Wilde, o Oscar i Lucinda, amb Ralph Fiennes i Kate Blanchett. Però aturem-nos un moment i escoltem una escena de la pel·lícula Normal, del 2003, que era en realitat una producció televisiva força interessant sobre un matrimoni molt religiós que tot just acaba de celebrar a les noces d'argent. I al llarg d'aquests anys, el marit ha amagat un secret molt íntim a la dona. Li ha amagat que, malgrat que és home, se sent dona, una dona atrapada en el cos d'un home. Arran d'això, viu turmentat no només pel fet d'haver d'amagar les aparences, sinó perquè el que realment desitja és canviar de sexe i es pregunta com reaccionaran la seva dona, els seus fills, els seus amics i els seus companys de feina si fa aquest pas. Com dic, som molt religiosos i aquest és el moment en què visiten un capellà assessor matrimonial.
Yo estoy luchando contra algo desde hace mucho tiempo. Llevo años rezando para poder superarlo. Pero no puedo.
Continúa.
Yo no debí nacer con este cuerpo. Soy una mujer. Lo he sabido toda mi vida.
Dios mío, Roy. Santo cielo.
Dios. Bendito, Roy. Yo, de veras, no sé qué decir.
No, yo tampoco, excepto que quiero a Irma. La quiero mucho y lo último que querría es causarle sufrimientos.
Roy, ¿tienes una aventura?
No, no, Irma, no.
Pero esto no tiene sentido.
Roy, estoy de acuerdo con ella. Vamos, llevas casado con Irma 25 años. Tenéis dos hijos maravillosos y ahora de repente nos sales con esa extraña declaración.
No, es de repente. Llevo años ocultándolo. Ha sido una agonía y no puedo seguir viviendo así. Preferiría morirme.
Dios mío, Roy. ¿Hablas en serio?
Sí.
L'escena clau de la pel·lícula Normal del 2003, interpretada per Tom Wilkinson i Jessica Lange, dirigida per Jane Anderson. Jane Anderson, a més de director, és també guionista. La guionista de pel·lícules com La bona esposa, en Glenn Close, On rau l'amor, en Winona Ryder, o Et pot passar a tu, en Bridget Fonda. Però centrant-nos en el nostre personatge d'avui, Tom Wilkinson, la seva filmografia va avançant i es va enriquint amb interpretacions exquisides en pel·lícules com Shakespeare in Love, amb Gwyneth Paltrow, Cavalca amb el diable, sobre la Guerra Civil nord-americana, La importància de ser franc, basada en l'obra d'Oscar Wilde, La jove de la perla, inspirada en el quadre del pintor neerlandès Johannes Vermeer, Bellesa prohibida, que situa l'acció al segle XVII, una època en què el teatre estava prohibit a les dones, no se'ls permetia pujar un escenari i els seus papers els interpretaven homes, Laberint de mentides, sobre la gelosia en un matrimoni, El somni de Cassandra, de Woody Allen, L'escriptor, de Roman Polanski, i així fins a arribar a la que va ser la seva darrera pel·lícula, el thriller Sas, l'ascens del cigne negre. L'any 2021, una coproducció de quatre països, força mediocre, basada en una novel·la de l'escriptor anglès Andy McNab. La veritat és que Tom Wilkinson era tan bon actor que mereixia un comiat cinematogràfic millor que no pas aquest thriller insignificant. Però les coses van anar així. Wilkinson estava casat des de feia 35 anys amb la també actriu Diane Hercastle. Ella, però, era més actriu de televisió que de cinema i van treballar junts molt poques vegades. Per exemple, quan van interpretar Joe i Rose Kennedy, els pares del president Kennedy, a la minissèrie de 8 episodis Els Kennedy. O també van aparèixer en els films Una decisió perillosa i l'exòtic Hotel Marigold. Poca cosa més. Com he dit al començament, Tom Wilkinson va morir ara farà gairebé un any, exactament el 30 de desembre de 2023, a l'edat de 75 anys, víctima d'un atac de cor. I és amb aquest motiu que li hem dedicat aquest cinema a la xarxa d'avui, que ha tingut Roc Casas a les vies de so. Hi ha, però, una gran pel·lícula interpretada per Tom Wilkinson, que no he esmentat, que l'he deixat expressament per al final, i que va ser un grandíssim èxit de públic que tots recordarem amb molta simpatia. No només això, també va ser multiguardonada. Va ser Premi del Públic Europeu, millor pel·lícula europea, millor pel·lícula estrangera a Alemanya, millor pel·lícula estrangera a Itàlia, i va aconseguir l'Oscar a la millor banda sonora. M'estic referint, esclar, a Full Monty. Us deixo, per tant, amb el tema que Donna Summer cantava en el film i que Tom Wilkinson ballava. Hot Stuff, matèria calenta. Fins la setmana vinent, amics.
Almost. en xarxa. El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El 2026 Catalunya es convertirà en un punt d'interès mundial per als amants de l'astronomia amb l'arribada d'un eclipsi de sol que serà visible des del nostre territori. Avui al Faves Comptades volem conèixer tots els detalls d'aquest fenomen excepcional i com el turisme astronòmic està guanyant terreny al nostre país. Per parlar-ne ens acompanya Joan Anton Català, astrofísic, divulgador científic, que ens ajudarà a entendre per què aquest eclipsi serà tan especial i quines altres experiències astronòmiques podem gaudir al llarg de l'any a casa nostra. Joan Anton Català, molt bon dia.
Bon dia, Alba.
Què és, comencem pel més bàsic de tot, eh? Què és exactament un eclipsi solar total i per què són tan poc freqüents?
Molt bé. Mira, d'entrada, l'eclipsi de sol és un espectacle de la natura. Això seria el titular dels espectacles més bonics i més impressionants que hi ha de veure encara avui en dia. Imaginem com devia ser amb els nostres avantpassats quan no en tenien ni idea de quin era el fenomen real que el provocava, no? I de sobte...
De la famosa...
La nit, imagina't. Què és el que el provoca? Que la Lluna se situa entremig del Sol i la Terra, de manera que el disc de la Lluna el veiem transitar, el veiem bellugar-se i es col·loca exactament sobre del disc solar i això ens provoca la foscor, un eclipsi, per tant, de Sol. Sempre la Lluna, per geometria i per tot el que acabo d'explicar, la Lluna està en fase nova, sempre, sempre. No totes les llunes noves donen eclipsi, perquè... Com que l'òrbita de la Lluna està una mica inclinadeta, molts cops, la majoria de cops, i per això no són tan freqüents, la Lluna nova passa per sobre o per sota del disc del Sol de dia. I no la veiem perquè és de dia, però passa per damunt o per sota. Però de tant en tant passa exactament sobre del disc solar i això és el que ens provoca els eclipsis de Sol. Que n'hi ha de parcials, vol dir que el disc solar no s'arriba a tapar del tot, o totals, com és el que tindrem en algunes zones de Catalunya i de la península Ibèrica, que és quan la Lluna es col·loca exactament sobre del disc solar i el tapa i es fa de nit. Dèiem que són poc freqüents, però en realitat se'n generen dos cada any, com a mínim, dos cada any. Però què passa? Que l'ombra, els llocs de la Terra dels quals, des dels quals es pot veure exactament l'eclipsi total, com la Lluna tapa exactament el Sol, són franges que normalment tenen pocs 200 quilòmetres, pocs quilòmetres d'amplada, i molt allargats, milers de quilòmetres, però només 200 d'amplada. Això vol dir que només són des d'aquelles justes zones del món des d'on es pot veure aquell eclipsi. I clar, molts eclipsis passen sobre els oceans, 70% de la nostra superfície està coberta per oceans, o a zones de difícil accés, com l'Antàrtida, etc. I de tant en tant, en tenim alguns d'aquests tan bonics que travessen els llocs on vivim, i aquest és un regal de la natura, com deia abans.
Un regal de la natura, que ara parlaves de la visibilitat, no?, que es veurà a Catalunya, però es veurà millor des d'alguns punts concrets.
Exacte.
Quins seran els millors indrets per veure des de Catalunya aquest eclipsi?
La zona de la totalitat, és a dir, que es podrà veure el Sol completament tapat, ens hem d'imaginar una línia que va de Lleida a Vilanova, doncs tot el que caigui per sota. És a dir, per exemple, Tarragona, Terres de l'Ebre, bueno, pràcticament totes les comarques de Ponent i de Tarragona, País Valencià, Castelló, País Valencià, les Illes, totes elles.
També?
Sí, tot això serà eclipsi total. L'eclipsi total entrarà a la península Ibèrica, si no recordo malament, per Cantàbria, i anirà baixant i travessarà, doncs, això, Cantàbria, travessarà Aragó i entrarà a Catalunya per aquesta franja que deia que va per sota de Lleida i Vilanova. De manera que tot el que hi hagi per sobre, Barcelona, per exemple, es tindrà un eclipsi parcial, no es veurà total.
Per tant, veurem que hi ha un eclipsi, però no veurem aquesta imatge de la Lluna ben bé centrada al mig del...
Ni es farà de nit, ni es farà de nit. I recordem, a més, que és molt perillós veure aquests fenòmens sense una protecció. Sí, cada any hi ha gent que perd la vista al món per ferides gravíssimes que es fan als ulls, no? De manera que, excepte amb filtres homologats, des de Barcelona o des de Girona, per entendre'ns, aquest eclipsi no es podrà gaudir de manera parcial. I ja et dic, qui el vulgui veure total haurà de baixar cap al sud.
Mira, aprofito que ara apuntes que expliques aquestes ferides que hi ha hagut al llarg dels temps de les persones que venen directament amb els ulls nus a aquests fenòmens. Si volem veure aquest eclipsi, ens hem de preparar, no ho podem fer a simple vista. Què necessitem per protegir-nos?
Molt bé, la primera cosa que necessitem és localitzar, és a dir, tenir clar on anirem a veure'l. Pensem que hi haurà problemes, d'aglomeracions. Hi ha gent al món que viatgen en funció dels eclipsis, perquè jo ho he fet
aquest
també
turisme astronòmic,
Sí, perquè, a veure, ja et dic, és que no et pots morir sense veure'n almenys un, i quan n'has vist un ja no en pots no tornar a veure
quan tens l'oportunitat.
Exactament. De manera que hi haurà moltes concentracions de gent. Ja em consta que, per exemple, hi ha grups, grans grups nord-americans que estan reservant ja ara, de cara al 2026, a pobles petitons de les comarques de Tarragona i de les comarques del sud d'Aragó. De manera que la primera cosa és triar el lloc, tenir clar on anirem i en quin moment hi voldrem arribar, perquè que no ens enganxi a la carretera clavats en cues. Planificació. Després la meteo. Molt important mirar la
meteorologia. Que això sí que no ho podem planificar.
No, però el que sí que podem veure és uns dies abans quines zones tindran més probabilitats de tenir cel destapat, que és el que necessitem. Un cop tinguem això, com ho hem de preparar? En quins mecanismes? Pensem que quan comenci l'eclipsi, que serà parcial, en el moment que comença, que és quan el disc de la Lluna comença a lliscar per sobre el disc solar, necessitem filtres homologats. No valen els instruments casolans com, no sé, radiografies o com vidres d'una ampolla trencats, perquè amb l'escalfor del Sol no seria el primer cop ni serà l'últim que es trenqui un d'aquests vidres i que provoqui encara més ferides.
Més cremades
als ulls pels vidres que es trenquen. I les radiografies poden tenir irregularitats, en fi, això s'han de comprar ulleres homologades, costen 1,50 €. A veure, no.
Són aquestes que són de plàstic
o
cartró, no?
Sí, són de plàstic, exacte. S'hauran de comprar una mica d'antelació, perquè si no, bueno, correrem el risc de
quedar-nos sense, clar.
Exacte. I qui ho vulgui ja fer fotografia, doncs hi ha uns filtres que són molt barats, també, que són làmines, que es retallen i es col·loquen davant de l'objectiu de la càmera per poder fer aquestes fotografies. Però mai observar el Sol de manera directa. En el moment
ni
amb
ulleres de sol, eh?
No, Clarís, s'ha de deixar molt clar, Alban. No, això és nefast. En el moment de l'eclipsi total, en el moment de la totalitat, aquell moment és quan es fa fosc, es fa de nit. I, mira, se m'estan posant la pell de gallina recordant algun dels moments. I en aquell moment sí et pots treure els filtres, sí et pots treure les ulleres i mires al cel i amb la boca oberta et cau la bava. Bueno, en fi, és una cosa indescriptible aquell moment d'emoció, no? On veus el sol, veus on és, perquè hi ha l'aura, exacte, la corona solar que diem, que l'envolta, però el veus completament tapat. I en això dura molt poc, en funció del lloc on estiguis pot durar uns segons o pot durar màxim un minut i mig, un minut 40 segons, que és el màxim que durarà aquest eclipsi vist des de, per exemple, les Terres de l'Ebre, al sud de les Terres de l'Ebre, i a partir d'aquell moment, quan el sol comença ja a destapar, t'has de tornar a protegir, has de tornar a reposar les ulleres o els filtres als teus instruments.
Ara, parlant dels efectes que pot tenir a la vista de les persones, un eclipsi solar també té efecte a la fauna i la flora?
Sí, sí la té. A la flora no ho sé, a la fauna sí. La fauna es torna boja, és a dir, es despista. Gossos, gats canvien el seu comportament, això està estudiat, i no és estrany, perquè en regim per un cicle que té a veure molt amb la llum diurna,
el circadià.
Exacte, i això de sobte es trenca i a més baixa la temperatura d'una manera notable, en qüestió de segons o d'un parell de minuts baixa la temperatura i estàs a ple estiu, serà el 12 d'agost i en aquell moment has de posar alguna cosa.
Potser tenim sort i al cel mes d'agost no hi ha massa núvols, no?
Clar, això haurem de vigilar. A més, l'horari és un horari que és molt interessant per una banda i perillós per una altra. L'horari de la part de la totalitat a Catalunya és al vespre a la posta de sol, de manera que el sol anirà molt baix, molt baix en el moment que es comenci a tapar. Això, diríem, augmenta la probabilitat que hi hagi núvols, aquestes boirines a l'horitzó, no? Per altra banda, és molt bonic perquè es podran fer fotografies en un horitzó interessant, muntanyes, arbres, ciutats, edificis, no? Perquè el sol anirà, molt baix, a diferència d'altres eclipsis que el sol va molt alt. A Catalunya, quan arribi l'eclipsi, a diferents Astúries, que anirà més alt, però el sol anirà baixant, aniran passant les hores, i cap a les 8:45, entre 8:45 i 8:45, si no tinc ara mal recordat, serà els moments aquests nostres de la totalitat, que és que el sol hi anirà molt baixet.
I aquest eclipsi pot donar novetats a la comunitat científica o ja ho sabem tot?
No ho sabem tot. Bueno, de fet, sí sabem, els mecanismes aquests els tenim estudiadíssims, però l'anàlisi detallat, les dades d'un eclipsi ens poden donar molta informació. Per exemple, hi ha informacions que són curioses de saber, que és que tal com la Lluna va tapant el Sol, es produeixen irregularitats atesa l'orografia de la Lluna. Si pensem en la cantonada de la Lluna, imaginem el disc de la Lluna, la cantonada, allà hi ha muntanyes, hi ha valls, de manera que l'ocultació del Sol no és immediatament, en el mateix microinstant a tot arreu, i a l'estudi d'això ens dona informació de fenòmens de la Lluna, perquè sabem l'orografia de la Lluna, la tenim calculadíssima, de manera que tots aquests fenòmens de com veiem, de la manera com tapa la llum, ens donen informació d'irregularitats que té l'òrbita de la Lluna, per exemple. Per tant, és un fenomen també científicament interessant.
Parlàvem ara del turisme astronòmic,
sí.
No? Justament a la part de Catalunya on podrem veure millor aquest eclipsi són en poblacions més petites, no és la conurbació urbana de Barcelona, on hi ha autopistes més preparades per un alt volum de circulació. Està preparada Catalunya per acollir un fenomen astronòmic d'aquestes dimensions, ja que ens apuntaves que hi ha tantíssima gent, no?, que viatja en funció d'aquests fenòmens?
Sí, no ho sé. Això s'haurà de planificar, els gestors hauran d'infraestructura s'hauran de planificar aquest esdeveniment. Poca broma amb aquest esdeveniment. No és un esdeveniment qualsevol. Portarà molta gent de tot arreu, de tot el món. Això és riquesa també, això és consum, és economia, però també és transport i és seguretat. De manera que s'hauran de tenir en compte moltes coses. I com tu deies, com que serà en parts on el desenvolupament d'infraestructures potser no està pensat per aquestes aglomeracions, jo recordo un dels que vam anar a veure amb la família i va ser als Estats Units, a la costa oest. Els Estats Units és un país, diríem, a nivell de carreteres i autopistes molt preparat. I el problema que es produeix és que l'accés a l'eclipsi es pot anar fent de manera gradual. hi haurà grups internacionals que vindran uns dies abans per visitar Catalunya o per visitar... Però un cop acaba l'eclipsi, tothom vol tornar a casa. Un cop ja ha acabat, tothom vol tornar a l'hotel o a casa. I en aquell moment és on es provoca el caos. Jo recordo, per fer 120-150 quilòmetres vam trigar 8 hores.
Déu-n'hi-do.
Sí, un col·lapse increïble a les grans carreteres nord-americanes de l'oest. Això s'ha de preveure, i els nostres gestors d'infraestructures i de seguretat farien bé de preveure-ho amb força temps.
Ara tenen un any i mig de marge, sí, per tant, seria bon moment per posar-s'hi a treballar amb el territori, que és qui més coneix
exactament.
Les infraestructures.
Exactament. Per cert, el territori, pel territori és un regal. Per
és una oportunitat,
sí,
oi?
Sí, sí, sí. L'economia, el donar-se a conèixer, atraure turisme després de... No? De dir, mireu, això és un lloc... que és interessant des del punt de vista del turisme astronòmic. Per tant, és una enorme oportunitat, un enorme aparador per donar-se a conèixer.
De fet, a casa nostra ja podem fer turisme astronòmic, tot i que no sigui tan freqüent veure fenòmens com un eclipsi total de sol. Per a aquelles persones que aprofitin aquesta oportunitat, per exemple, per començar a estimar o a interessar-se per l'astronomia, quins llocs de Catalunya poden ser uns bons indrets per començar a fer turisme astronòmic?
Afortunadament en tenim molts. T'ho dic perquè els petits pobles han fet esforços que són modestos a nivell global, però per ells són esforços molt importants, de recuperació del cel. I cada cop s'està veient que això del turisme astronòmic funciona i atrau gent, igual, de la mateixa manera com volem anar amb la família a un paratge on hi hagi muntanyes i valls i fauna i flora i puguem gaudir fent excursions, cada cop la gent ho vol complementar més també de nit i dir, doncs jo el lloc que vull anar també vull, a més de tot això que dèiem, també vull que hi hagi una nit clara i estrellada, no? I això ha fet que es vagin modificant els enllumenats dels pobles, es vagin protegint les llums aquestes que van cap a dalt, que no fan cap falta, etc. I això ha fet que recuperarem els cels. Tampoc voldria ara... Donaré alguns noms, però que consti que n'hi ha moltíssims. Per exemple, escombrant cap a casa i anant cap a aquesta part de Tarragona, no? Totes les conradades de les Terres de l'Ebre, el Priorat, Conca de Barberà, la part de Prades, tot això s'ha convertit en cels, si t'allunyes una mica dels pobles, en cels molt bonics. Estem recuperant aquests cels. Després, fins i tot la part de Collserola, la banda aquesta que toca Sant Cugat.
Tenim l'Observatori Fabra, de fet.
Sí, ara ningú no construiria un observatori allà. Pensem que això són observatoris de començament del segle XX.
Quan no hi havia electricitat, on hi havia poca.
On hi havia poca, i a més no podien construir aquests grans observatoris al Pirineu. I per això tots aquests grans observatoris estan al costat de les ciutats, que se'ls han menjat. No, però la banda de Collserola, que mira cap a Sant Cugat, que mira cap al Vallès, és més fosca que la que mira
cap a Barcelona.
Ja es poden veure moltes coses. Després, si puges, te'n vas a la zona del Montsec. El Montsec és un dels cels millors d'Europa, sens dubte.
Sí?
Sí, està homologat, té un segell de qualitat que s'atorga als millors cels del món i és un lloc extraordinari, extraordinari. De fet, hi ha més o menys estadísticament un 75% de nits clares, vull dir, sense núvols, o més o menys, I allà hi ha telescopis professionals i observatoris professionals.
Que estan oberts al públic, a més
no,
a més.
No, els professionals no
els
estan
professionals
oberts
no?
A públic, però la part que sí que hi ha oberta a públic és la de baix, de la muntanya, al Montse, que és molt bonica de visitar. També hi ha telescopis, que són més aviat de demostració per ensenyar-li a la gent, perquè la gent gaudeixi del que és l'astronomia. Hi ha un planetari, vull dir, és un lloc molt, molt bonic d'anar. I després, clar, si pugem, el Pirineu és un lloc també molt bo, el que passa que allà on hi ha muntanyes sempre tenim més risc de que hi hagi boires, de que hi hagi núvols, etc. Però hem anat recuperant molt el cel, sí.
Què podem veure des del cel de Catalunya, independentment d'aquests fenòmens que són molt més transitoris i anecdòtics?
Clar, la primera cosa que qui vulgui mirar el cel és que entre mirar-lo i ja està, o mirar-lo sabent què mires, hi ha una diferència abismal, perquè és quan et pots emocionar, és quan dius, oh estic veient sols, no? I jo estic fet de pols d'estels, per tant, de pols de sols, i allà pot haver-hi vida, etc. I és quan deixes anar la neurona, no?, i comences a mirar. Per exemple, tenim la Lluna, que sempre és extraordinària de mirar, amb uns prismàtics. Agafeu uns prismàtics, mireu la Lluna. La Lluna plena no té molt d'interès, és quan és minvant o creixent, perquè la part que canvia de llum a foscor, en aquella part la llum va molt baixa i es veu el relleu fantàstic. Allà amb uns prismàtics pots veure relleu, i ja no et dic en un telescopi, però en uns prismàtics això ja es pot veure. A simple vista, podem veure estels, intentar reconèixer aquells estels, i a partir del color dels estels, saber si és un estel molt vell, si és un estel molt jove, si és un estel que està a punt de morir i que algun dia explotarà, no? I això ja també et fa anar la neurona. Podem veure els planetes. Ara, per exemple, en aquesta època, tenim Venus a la posta de sol mirant a l'oest, molt baixet sobre l'horitzó. Després veiem Saturn, que l'identificarem perquè la llum no fa pampallugues. Després, de matinada, segona part de la nit, tenim Júpiter brillantíssim en el nostre cel mirant cap al sud. I després tenim el vermell Mart, ja una mica més de matinada. Per tant, és una desfilada de planetes i això es pot veure a simple vista. I en un petit instrument, uns prismàtics, mirant Júpiter, se li poden veure les quatre principals llunes. I així podríem continuar, no?, en un estiu allunyant-se de les ciutats i sense, en una nit sense lluna i clara, podem veure la Via Làctea, a simple vista, que és l'eixample de la nostra ciutat, no?, el downtown, el centre de la nostra ciutat. Llum que, per cert, ha estat viatjant durant 20.000 anys per arribar-nos, eh? Quan l'home habitava les coves d'Altamira, aquella llum va sortir de la nostra galàxia per arribar-nos avui.
En tot cas, seria molt més interessant fer-ho acompanyat sempre d'algú que sigui expert.
Això seria ideal.
I si és com tu, un divulgador científic que ens fa aquestes explicacions més planeres i més entendibles per a aquells que no tenim la formació, doncs encara és més enriquidor. Joan Anton Català, seguirem parlant en altres ocasions d'aquest turisme astronòmic, perquè crec que ens queda molt recorregut per endavant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies
ja sabem més com funcionarà aquest eclipsi total de sol i tenim algunes pistes de turisme autonòmic que podem fer des de casa.
Ja te l'has reservat a l'agenda?
Me l'apunto per el 12 d'agost del 2026.
Això mateix.
Moltes gràcies. Fins la propera.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar. Tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La justícia, la dignitat humana, la solidaritat, el compromís i la coherència són valors que defensa Oxfam Intermón i els seus voluntaris arreu del món i també a Sant Cugat. Des de fa 25 anys sumen esforços per reduir les desigualtats i fer un món més just. Avui revisem aquesta trajectòria a la ciutat i ho farem de la mà de l'Eduard Ronzeta, que és coordinador del comitè de Sant Cugat. Benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
El Tom Marimón, responsable de comunicació del comitè de Sant Sant Cugat, Ton. Benvingut, també.
Gràcies.
Bé, esteu de celebració, heu arribat als 25 anys del comitè local aquí a Sant Cugat, una celebració que voleu continuar compartint amb la ciutadania. Teniu una sèrie de coses previstes, però de moment avançarem res. Farem una pindoleta del que puguem avançar. Qui vol...
Molt bé, doncs sí, estem, la veritat, contents d'haver arribat aquests 25 anys. Ja comença a ser un número rodonet, no?, que dona lloc a celebrar-ho i estar contents. I ho volem compartir amb tota la població de Sant Cugat, que a la final és des d'Intermón la que intentem també servir i conscienciar. Demà mateix farem una roda de premsa en la que explicarem amb molt detall quins seran els actes que estem treballant per aquest 25 aniversari. Però així, en resum, sí que podríem avançar que l'acte central i que donarà el tret de sortida serà un concert el dia 18 de gener. Un concert solidari, com no pot ser d'una altra manera, per recaptar fons pels projectes d'Oxfam i Intermón. I després doncs, farem tota una sèrie d'altres actes, i els actes que habitualment fem durant cada any intentarem donar-los un relleu especial en aquesta ocasió.
Mm-hmm. Amb alguna cara coneguda, no?
Sí, bueno, en el cas, per exemple, d'Oxfam, cada any presenta un informe de desigualtat que es presenta a Davos. Llavors, això és Oxfam. Llavors, Oxfam Intermón també fa l'adaptació del problema de les desigualtats a Espanya. I aleshores vindrà l'Íñigo Macías, que és el responsable d'aquest informe, i aquest any, que cada any fem la presentació, i aquest any comptarem amb la presència del Raül Romeva.
Bé, doncs ja explicareu amb més detall el que teniu previst per organitzar, per celebrar aquests 25 anys. Ara ens interessaria saber de quina manera neix la possibilitat de començar a treballar tots aquests valors que comentàvem al principi des de Sant Cugat. Quina és la llavor?
Mira, la llavor sorgeix això l'any 2000. És una època en la qual, en aquell moment, Oxfam Intermón era Intermón Oxfam, està extenent per tot el país els comitès de voluntaris, que una mica són els encarregats de traslladar a la població de les seves ciutats doncs la seva acció, el seu ideari, no? I sorgeix la possibilitat de Sant Cugat, perquè a Sant Cugat hi ha un nucli de persones amb inquietuds, un nucli de persones inconformistes amb la situació que s'està vivint al món i que estan disposades, que a més tenen una afinitat molt completa amb aquests valors i aquesta missió d'Oxfam Intermón de combatre la desigualtat com mitjà per erradicar la pobresa i la injustícia, i conflueixen les dues coses, no? Una organització que està buscant implantar-se a les ciutats i un grup de persones que vol fer acció, no? Que ha sentit aquesta necessitat de davant la injustícia actuar i troba un canal a través del qual fer-ho.
Ja estem parlant d'un grup de quantes persones a l'inici?
5 o 6, no sé la que eren. No, 5 o 6 persones que, bueno, precisament els movia aquestes inquietuds i aquestes ganes de fer alguna cosa, i llavors, bueno, allò de la fama, les ganes de menjar, no? Sí. Es van trobar que Intermón en aquell moment estava buscant també potenciar una mica més els comitès locals, i llavors, bueno, aquestes persones van contactar uns i altres i es va posar en marxa aquest comitè.
Sí. Jo crec que seria de justícia esmentar la Margueru Moya, que va ser la persona que va cristal·litzar tot això, sí, i va agrupar al seu voltant, doncs, això, 4 persones, algunes d'elles molt joves, i amb això va arrencar, no?
I recordeu quines van ser les primeres iniciatives, les primeres activitats que es van posar en marxa?
Bueno, clar, és que ni ell ni jo estàvem en aquell moment. Som veterans en el comitè, però no vam estar en l'inici. Però les primeres van ser activitats per el que hem pogut recuperar d'informació, activitats de tipus xerrades relacionades amb el comerç just. En els primers anys també es va insistir molt en unes campanyes sobre el tema de l'armament, contra la proliferació d'armes, contra les guerres, i el tema del comerç just com a element de transformació social, no? En aquells moments també s'aprofitaven ocasions com ara la festa de tardor, com la festa major, per organitzar parades de venda de productes de comerç just, a la vegada que es sensibilitzava sobre aquest aspecte.
Uh-huh. I al llarg dels anys, com ha anat canviant, com ha anat evolucionant, com s'ha anat adaptant el comitè als nous temps?
Bé, aviam, per exemple, un fet que es va canviar bastant o que va marcar va ser quan el 2007 es va obrir una botiga de comerç just. Llavors, això també va comportar, precisament per cobrir tota els torns i tots els dies de la botiga, un increment important dels voluntaris. Però, bueno, el tema va anar, però, malauradament, després va venir la crisi i l'any 2011, o sigui, al cap d'uns 4 anys, es va haver de tancar la botiga, i tant això, doncs, clar, va fer que alguns dels voluntaris que estaven molt centrats en el tema de la venda, anar a la botiga, van deixar-ho ser. Nosaltres, malgrat no tenir la botiga, sí que des d'aleshores hem seguit fent la venda de comerç just. El que passa que l'he fet d'una manera més limitada, que és que, per norma, cada primer dissabte de mes estem normalment als quatre cantons, almenys, per exemple, ara aquest diumenge, que serà la festa de tardor, estarem a la festa de tardor també, i aleshores, doncs, bueno, estem fent una venda de productes de comerç just, a part de que aprofitem, doncs, per donar a conèixer les diferents campanyes en les quals Oxfam està involucrades en aquells moments.
Sí, i d'alguna manera l'activitat també s'ha anat incrementant, l'activitat que fem des del comitè en aquests anys. Clar, els anys inicials érem un poquet grups, s'estaven, diguem-ne, introduint a la ciutat i el nombre d'activitats que es podia fer cada any era reduït. A part del comerç just que ha explicat el Ton, hem fet moltíssim tipus d'activitat, de sí. Conferències, col·loquis, performances de carrer, recollida de signatures, festivals de cinema, cinefòrums, hem fet incidència política a l'Ajuntament, venda de comerç just, exposicions, concerts, accions de recaptació molt diverses. En conjunt, clar, això s'ha anat incrementant en el temps, també, per exemple, doncs, la presència en els mitjans de comunicació a partir de que fem més activitats i que fem algunes específiques, com, per exemple, la publicació d'articles d'opinió en alguns dels mitjans locals, doncs s'ha anat incrementant. Però en promig, en aquests 25 anys, hem vingut a fer de l'ordre d'unes 7 activitats de sensibilització cada any, la qual dona idea... Bueno, potser sembla poc, però organitzar 7 activitats cada any té la seva feina. Això, a part, diguem-ne, de la pròpia activitat de venda de comerç just, que també, inicialment, com he dit abans, eren ocasions especials, com la festa major o la festa de tardor, però després del tancament de la botiga vam decidir que havíem de mantenir la presència del comerç just a Sant Cugat, i aleshores vam establir la venda al carrer, venda i sensibilització, no només fem venda, sinó que fem sensibilització i aprofitem també per traslladar les campanyes diverses que tenim en aquell moment. Aquestes accions de venda les fem de manera molt regular, no? I cada primer dissabte de mes estem a la plaça dels Quatre Cantons i, a més, intentem fer altres accions, doncs, a empreses, a col·legis, etc. No?
Quan es va tancar la botiga?
L'any 2011, amb la crisi, la crisi econòmica que va començar el 2008.
La vostra principal missió, que és precisament, doncs, conscienciar, sensibilitzar, durant aquests 25 anys, com ha calat el missatge entre la ciutadania?
Home, jo crec que bé. I la prova és que Sant Cugat té un dels ràtios més alts de socis en relació al nombre d'habitants. En aquest moment crec que estem de l'ordre de més de 1.400 socis
i col·laboradors.
I, per tant, bueno, quan surten els... Aviam, no és un tema de rànquings ni de més, però, bueno, això es dona una certa orgull en el sentit que, bueno, crec que fem una feina en el sentit de sensibilitzar i transmetre aquests valors que té Oxfam, doncs l'estem intentant transmetre a la ciutadania d'aquí de Sant Cugat.
Sí, en alguna enquesta que s'ha fet aquí a la ciutat, preguntaven sobre les entitats de cooperació, i una de les preguntes era dir quines coneixes, quines et sonen, i Oxfam era de les tres que diguem-ne, sense ensenyar una llista...
La gent recordava,
la gent reconeixia. La gent recordava. Per tant, creiem que, a part d'aquesta implantació important, doncs som coneguts, i si la gent reté Oxfam Intermón com una entitat de cooperació i de lluita contra la injustícia i la pobresa, és perquè d'alguna manera està d'acord amb aquesta... amb aquesta
sí.
idea. No?
Sí, i per exemple, el que tu deies abans, per exemple, un tema que també, sobretot aquests darrers anys, hem involucrat bastant en totes les diferents activitats que, per exemple, organitza l'Ajuntament amb el tema de la dona, per exemple, el dia del 8 de març, vull dir, intentem ser, o quan es fa, el dia dels migrants, el mes de juny, intentem fer sempre activitats en aquest sentit, doncs de, ja sigui perquè és l'Ajuntament que organitza, i, però ens hi sumem com una entitat més, o nosaltres, si... nosaltres directament o a través de la mateixa xarxa solidària, la qual formem part quasi des del principi, i per tant intentem donar relleu en aquestes activitats socials que es fan en aquí a la ciutat.
Sí, dic també doncs, això, que col·laborem activament amb la xarxa solidària Sant Cugat, que és la diguem-ne, la plataforma que aglutina les entitats dedicades a cooperació, i que intentem doncs, col·laborar quan és possible doncs, amb les entitats d'aquí de la ciutat. És un aspecte que també, sempre que podem, intentem sumar.
No hem d'oblidar una de les activitats referent quan parlem d'Oxfam Intermón, que és la popular Tri-Walker, no? Mm. Aquesta cursa, no direm competició, direm cursa, perquè es tracta de participar i contribuir. Sant Cugat ja té, diguem, una trajectòria de fa temps amb la seva participació, fins i tot a banda de la pròpia participació que podeu fer des del comitè, no? Hi ha algun equip històric? Vinga.
Sí, mira, la veritat és que, bueno, t'ho has dit, en el comitè... hem participat els tres darrers anys, i després feia dos anys anteriors, uns quants anys, que hi havia també un grup de joves i havien participat, i com a, bueno, no com a comitè, sinó els membres del comitè formem un equip. I, però per l'altre cantó, dins de la Trail Walker hi ha una colla d'equips quasi històrics, hi ha un que concretament es diuen els Gabriels, suposo, perquè es diuen dir els Gabriels, que a més cada any participen i també ja estan inscrits per aquesta, la propera, que és el dia 5 i 6 d'abril, que bueno, és el corredor verd des de Olot fins a Sant Feliu, i aleshores bueno, aquesta hi ha, a part d'uns concrets, i altres més, per exemple, a través d'altres empreses aquí que estan a Sant Cugat, que organitzen bastants equips en aquesta cursa.
Mm-hmm. D'aquesta cursa potser dir que enguany hi ha una novetat. Fins ara hi havia tres opcions de recorregut, 155 i 10 quilòmetres, i aquest any s'ha afegit una quarta possibilitat, que és la de fer 25 quilòmetres de recorregut, o sigui, que amplia més les possibilitats d'equip. I la finalitat és aquesta, recaptar diners pels projectes d'aigua i fer possible doncs, arribar a bona part d'aquests 2.000 milions de persones que no tenen aigua potable a les seves llars.
Si us pregunto quin és el vostre principal repte ara mateix com a comitè, un minutet, molt ràpid. Quin seria, Eduard?
El nostre primer repte, jo crec que seguir treballant i seguir fent feina. Ens agradaria molt ampliar el comitè, perquè moltes vegades hi ha idees i el que ens falta són capacitat d'acció. I un dels reptes també és arribar a un nucli de població més jove. Aquest jo crec que és un dels reptes importants que tenim. No només possiblement Oxfam Intermón, sinó la majoria d'organitzacions de cooperació. Hem de mirar la manera d'un jovent que també és jovent compromès, que és jovent que vol activar-se i que també és contrari doncs, a aquestes desigualtats i a aquestes injustícies, doncs com poder arribar amb ell per fer-lo més participatiu.
Molt bé, doncs agraïm a l'Eduard Ronzeta i al Tom Marimon que avui ens hagin acompanyat al programa per parlar d'aquests 25 anys d'Oxfam Intermón a la ciutat. Felicitats.
Gràcies a vosaltres per tornar-nos a aquest altaveu.
Moltes gràcies i benvingut.
Fins aquí arriba el Faves Comptades de dimarts. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau, bon dia.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.